fet és una barca que des del punt de vista de l'Aran és com una llauna de sardines, doncs justament el que ens trobem és que la Mary Fowles ha acabat dibuixant una llauna de sardines, que això pels nens més petits doncs pot xocar, però dona aquest punt extra. O hi ha un moment en què s'explica que els núvols s'han anat cap a casa seva i la Mary va decidir dibuixar els núvols a casa seva. I a casa seva vol dir estan fent allà un cafetó en una taula, dos núvols, i a la paret tenen un quadre, igual que nosaltres tenim quadre o fotos dels familiars, ells tenen una foto del sol, que seria el seu gran amic o company. I per tant, ha donat aquest plus de també oferir un altre nivell de lectura i que sigui un àlbum que es pugui llegir, doncs si ve de gust només mirant els dibuixos, si ve de gust mirant només el text, combinant-ho o fent-ho a petites dosis. Per tant, estem molt contents, hem treballat molt a gust amb la Mary Fowles i per tant, avui estic parlant jo, però evidentment és una feina a dos caps i a quatre mans.
Doncs és la meva sensació segurament que es pot tenir. Roc Casagran, moltíssimes gràcies per presentar-nos aquest
vosaltres.
Llibre familiar, que m'ha agradat molt com a concepte. T'estimo fins a l'horitzó. Molta sort a tu i a la Mary Fowles amb aquesta novetat. Enhorabona per la feinada que hi ha al darrere.
Doncs moltes gràcies, un plaer, i espero que això que els que vulgueu el pugueu dir.
Gràcies, Roc, fins una altra.
Una abraçada.
Radio la. A mí me vale cualquier excusa por un rato más. Radio La Escala 107.6. Si me da un poco de vida me vale.
Són les 11:02 del matí, obrim segona hora de programa, una segona hora que ja us he dit que ens portaria a parlar de salut. Avui ens acompanya la Pilar Grau, la nostra psicòloga especialista en infants, que avui ens vol parlar ni més ni menys de precisament l'autoestima dels infants, un tema molt i molt important. Avui en coneixerem tots els detalls. També tindrem les històries de la ràdio amb en Paco Torres i ens n'anirem d'excursió amb en Xavi Tió. Avui un lloc molt i molt especial, ja ho descobrireu. Tot això, però, després de saber què ens donarà de si avui l'informatiu local, com ha anat aquesta Setmana Santa, què ha passat, què ha deixat de passar, què tenim per endavant, ho descobrim. I qui té tota l'actualitat del dia és l'Abel Font. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris. Tota.
Cris, tota?
Tota l'actualitat.
Ah, tota.
Tota l'actualitat, Cris.
Perdona. La Setmana Santa bé?
Sí,
amb ganes ja de tròfon ara ja.
Home, sí, sí, per explicar tot allò que ha passat.
Clar que sí. I què ha passat, Abel?
Que ha vingut molta gent, Cris.
Sí, ho vaig veure.
Jo des d'una distància. He estat molt prudent i ho he observat des d'una certa distància, però en tot cas, per treure'n la conclusió següent. L'Escala està a la destinació escollida de molts turistes aquest cap de setmana, o aquesta Setmana Santa, especialment de divendres i dilluns. L'ocupació, almenys d'aquells establiments d'hostaleria oberts, ha fregat el 95%.
Carai.
S'ha pogut veure molta gent, llavors, a simple observació. Dades són dades. Dels establiments oberts, ocupació del 95%. El 95% és quan fent una mica de promitja dels que passen dades dient hem estat a un 80%, o els que diuen que han estat un 100%, barrejat i mesclat tot plegat, en surt una xifra com aquesta, que és la que explicava la regidora de Promoció Econòmica i Turística a l'entrevista que podreu veure aquest vespre a la Casa de la Vila, però de la qual ja us n'avançarem, si més no, les xifres i la valoració global. Com parlarem també d'una tria d'aquelles activitats que hi ha hagut aquests dies. Per exemple, les rutes. Bona acollida de les quatre rutes de Setmana Santa organitzades des del Museu de l'Escala. La ruta de la Meteo, novetat en l'edició d'enguany, s'incorporarà al paquet de rutes habituals que ofereix el museu. I ara tu em podries preguntar...
Què ha fet la ruta de la Meteo?
Un senyor anomenat Sergi Corral.
Ah!
Prou conegut dels nostres oients i d'aquesta casa, explicant doncs, a tots els detalls, els ets i uts, les especificitats d'aquest territori a l'entorn d'efectes meteorològics.
Que són bastantes, que són bastant especials aquí,
no. Hi ha hagut lloc també per la tradició. A veure, no hi ha hagut via crucis, no. No n'hi ha hagut de físic, no n'hi ha hagut al carrer. Sí que hi ha hagut un gran, un extens, un detallat documental de televisió elaborat especialment per la Maria Negra, que es va poder veure el divendres al vespre, a l'hora precisament que s'hauria d'haver dut a terme el Via Crucis. No hi ha hagut el físic al del carrer, hi ha hagut només el de televisió, però a nivell de tradició podríem destacar-ne també les caramelles.
Uh-huh.
Que s'han cantat les caramelles?
Sí. Sí.
Com cada any?
No.
No. No, perquè les caramelles és una activitat de carrer, una activitat itinerant que corre de balcó en balcó o de plaça en plaça. En aquesta ocasió resultes del ditxós aquell que d'allò, aquell, saps? Que
aquell,
vull dir?
Sí, doncs aquell famós.
S'han hagut de fer estàtiques en un lloc delimitat, amb accés acotat també. S'han fet a la riba. I qui va voler-hi ser present també va ser la Tramuntana, que va deslluir una mica l'acte. Això era diumenge al migdia. Escoltarem la valoració que en fa el director del Cor Indica, en Ramon Manent. Estava content per poder fer les caramelles. No s'havia pogut la Setmana Santa de l'any passat. Uh-huh. Però amb aquest regust de... la Tramuntana ha estat un convidat que... no li havien fet la invitació personal, diguem-ne.
Se'ns hi ha colat, sense voler-ho, eh?
En tot cas, a efectes de televisió, les imatges són maques.
Val.
Plàstiques. Veure els cantants del Cor Indica amb el mar una mica revoltat de fons i la postal típica de l'Escala, no? Amb Marc Cargol, Empúries, Canigó.
Sí, no nevat, però, no, però el tenim.
Però bonica la plasticitat d'aquesta escena. Esports. Que el futbol s'envalentona.
Ui, què ha passat?
El Futbol Club L'Escala s'emporta els 3 punts de Manlleu, guanya 0-2, i amb aquest triomf L'Escala manté o s'enfila fins a la tercera posició del grup 1A de la Primera Catalana. I diumenge rep el Tona, el líder de la categoria, que té només 3 punts més que L'Escala.
Per tant, els pot arribar a atrapar.
Aquí.
Oh,
al tanto, eh?
Podem posar a primer lloc, si més no empatats.
Allò que es diu L'Escala Gallito de la Primera Catalana, poques vegades ho ha estat.
Home, doncs estem aquí a les portes,
a
no?
A veure, hi som, aquí hi som. I encara una última notícia, aquesta vinculada amb vela. El Club de Vela Ballena Alegre ha donat a conèixer el seu projecte d'organitzar el Mundial d'Optimist any 2023. El club està treballant conjuntament amb el Club Nàutic L'Escala per fer un cicle de regates i activitats de formació per acabar de conformar aquesta candidatura.
Oh, que bé, doncs.
Doncs a veure, ja estem acostumats, ja estem avasats, eh? De fet. Tenim una de les badies més belles del món i els esports de vela doncs exerceixen aquest lideratge.
I tenen presència, eh?
Digues-li el Mundial de Windsurf, que ja és un històric del nostre entorn. A veure si hi afegim aquesta classe Optimist, que seria vela lleugera, vela de formació, la primera veu molts practicants d'aquest esport. Arrodonirem encara l'informatiu amb l'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral, que ens apunta això, que si traiem el nas per la finestra o sortim al carrer, ja notem des d'aquest matí. Entrada de Tramuntana. No patiu. Serà un episodi curt.
Durarà poc.
Demà s'acaba. No diguem l'hora, però demà s'acaba la Tramuntana. Hi haurà danys col·laterals? Sí, que la temperatura que en resultarà serà més fresca que la que teníem aquests últims dies, que ens veiem molt valents. Sí, guita, samarreta curta, sandàlies i a vivir, que són 3 dies.
Jo torno anar amb bambes i jersei, ja.
Doncs alguns dies més hauràs de fer-ho.
Bé, no passa res, és la primavera.
Anem de cara al bon temps? Sí, però la primavera també hi ha aquestes alteracions amunt i avall, com estem copsant. I per arrodonir l'hora més informativa d'aquesta casa, després d'informatiu, tertúlia.
Avui la plaça.
La plaça, que farem avui amb Maribel Calderón, de Candidatura de Progrés, en Xavi Ballesta, de Gent de l'Escala, i Rosa Méndez, de En Comú l'Escala. Rosa Méndez és precisament també qui llegirà avui la columna d'opinió que donarà entrada a la tertúlia.
Doncs ja ho sabeu tot, això de manera ampliada, al punt horari de la una, amb la plaça a partir de 1:45. Abel, fins llavors, moltes gràcies.
Va, dos, fins a la una.
I jo us deixo amb la Pilar Grau, que bé, ja la tenim aquí preparada.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
el dimarts ja sabeu que és el dia que posem el focus a la salut i ho fem des de diferents vessants. Avui ens acompanya la psicòloga especialista en infants, la Pilar Grau. Bon dia.
Hola, bones, Cristina.
I avui volem parlar de l'autoestima dels infants, un tema que ja va sortir la darrera vegada que ens vam veure i vam dir que aquest tema és interessant, n'hi ha per fer tot una secció i avui és el que ens predisposem a fer.
Exacte, exacte, a veure.
L'autoestima, aquesta frase que tothom vol tenir i que tant costa a vegades, però posem-ho en context, a veure, què és l'autoestima?
L'autoestima és com s'avalua i com es valora una persona amb ella mateixa i es dona amb les qualitats que cada persona té, les qualitats pròpies que cada un valora com a seves i que pertanyen a ell. Val? I l'autoestima, però no és una cosa que aparegui, sinó que es va construint a mesura que ens anem fent grans i es comença a construir als 4-5 anys i sobretot es parteix de les valoracions que en fa l'adult cap al nen, val? I de les reaccions que té l'adult cap al nen o nena amb el seu comportament.
Val, per tant, aquí els pares, mares i tot l'entorn adult de l'infant hi té molt a veure.
Exacte. Quan parlem d'adult ens referirem a això. Ens referirem tant als pares, a les mares, als avis, a les àvies, als mestres, als professors, a tot aquest conjunt de persones que envolten en els nens i les nenes en diferents situacions, o potser fins i tot, ara m'ha vingut al cap, l'entrenador de futbol, o l'entrenador de bàsquet, o totes aquelles persones que interactuen amb el nen en edats que on l'autoestima s'està creant.
Per tant, és una edat molt i molt important i molt clau segurament per al desenvolupament futur d'aquest nen o d'aquesta nena. Per tant, és important, no? Però posem-li la rellevància. Per què és tan important, doncs, treballar l'autoestima en aquestes edats?
Bé, és important perquè quan una persona té una bona autoestima, li serveix de prevenció per tenir malalties mentals, per exemple. Val? I també perquè després poden fer formes òptimes, de resoldre dificultats que els hi van apareguent a la seva vida. Per tant, gaudir d'una bona autoestima és important principalment per aquestes dues coses. A més que els nens perceben el que l'adult diu d'ells o la reacció que té l'adult cap a ells. I com que els nens són esponges i els adults són els models, doncs aquí es crea, no, aquesta interacció que es pot donar de manera més positiva o de manera més negativa amb la construcció de l'autoestima dels nens i les nenes.
Ara m'has fet pensar, no? Allò, a vegades ens dirigim als infants d'una manera, però de sobte tu parles amb un adult de l'infant i ho pots fer d'una altra manera, però l'infant volta per allà. I el que deies, tenen orelles de Dumbo en aquest sentit i ho capten tot. Clar, hem de vigilar ja no només quan estem amb ells, sinó sempre que volten per l'entorn.
Exacte, l'adult és la persona que està més en contacte amb el nen i, per tant, cal tenir a qui tenim a davant. I posar-ho tot molt en context i ser molt curosos en la manera que parlem els nens.
Clar, i això, com els podem ajudar? Perquè, clar, aquí hi ha aquesta línia fina, no?, de dir, no sé si li estic potenciant aquí un ego que acabarà, doncs, no?, desenvolupant potser una part que tampoc voldria, o l'hora de, potser no l'estic valorant el que hauria i que no em tingui una baixa autoestima. Clar, qui ens estigui escoltant, com podem els adults ajudar els infants?
Val, si vols, abans de posar aquests, com podem fer, sí? Posem un parell d'exemples.
Vinga.
De com es podria donar o es podria arribar a desenvolupar una autoestima positiva o una autoestima negativa, vale? Amb un parell d'exemples.
Perfecte.
Sí?
Sempre és més visual,
Sí, exacte. Imaginem-nos, Cristina, imaginem-nos que ja tenim un nen que es diu Joan i que és molt mal d'estar jugant a futbol, val? Si en Joan percep que, i se li està dient que és maldestre jugant a futbol, ho rebrà d'aquesta manera. I segurament evitarà tornar a jugar a futbol, evitarà provar.
S'acomplexarà ja amb el tema, no?
Exacte. Evitarà fer aquesta, tornar a provar, quan en realitat potser és maldestre jugant a futbol, però potser en el futbol hi ha altres posicions que se li poden donar més bé en Joan. Val? Però si ell rep que ell és maldestre, que no ho fa bé, pot arribar a bloquejar i a que en Joan es negui a atrevir-se a provar de jugar a futbol.
Per tant, en algun moment en què veiem que un infant té molta reticència a alguna cosa, anar a buscar darrere d'on ve això és important, no, també?
Exacte, és important veure d'on provenen, no? Que, com és que aquest nen no vol fer una cosa, aquesta nena, no vol fer una cosa? Com és que ens hem quedat aquí estancats? Com és que estem... vol fer més una activitat, vol fer-ne més, vol fer-ne una altra, o es nega ja taxativament a fer aquella activitat que fins ara havia fet. Què està passant?
Són senyals, eh?
Sí, sí, sí. Però posem un altre exemple, si t'assembla. Mira, la Maria. Si la Maria li diem que és una crac amb la lectura, val? Si és veritat que és una crac amb la lectura, perquè també hem d'ajudar els nens a ser realistes, val? Segurament mostrarà interès per aquest tema. I totes aquestes assignatures que impliquin la lectura s'animarà més a llegir, s'animarà més a provar-ho, val? I per tant estarem cultivant també la seva autoestima respecte a allò que a ella se'n pot en sortir, val?
Aquí has fet un apunt molt, molt important, no? Allò, si és veritat. Ets una crac a l'autoestima, si és veritat. Aquí és on hi ha el límit, no? Potser també de tampoc sobrevalorar, tampoc porta bons resultats, o...?
Evidentment, sobrevalorar no porta pas bons resultats. O sigui, les persones, els adults que estem envoltant els nens, hem de ser molt realistes amb les seves possibilitats. Però que siguem realistes no vol dir que impedim que els nens provin a fer coses, no? En el cas d'en Joan, sí, potser és un maldestre jugant a futbol, però no cal pas dir-li, Joan, deixa de jugar a futbol. Si a ell li ve de gust jugar a futbol, bueno, animem-lo i fem coses perquè en Joan o n'aprengui més, o ell ja anirà veient si la seva carrera va cap aquí o va cap a un altre lloc, o hi ha altres activitats que se li donen més bé i vol provar les altres activitats.
Ja des de ben petits es veu el tarannà de cada nen, eh? Això que deies de se li dona bé, no se li dona bé. Ja amb edats bastant primerenques, això ja els adults ja se'n donen compte, també.
Sí, evidentment, no? Tots tenim les nostres peculiaritats i les nostres habilitats, més que res, no? I un nen també té unes habilitats cap a unes temàtiques o unes àrees i altres habilitats, o no altres habilitats, cap a unes altres. Per tant, evidentment que ho veiem. Però això no té per què limitar l'infant a voler fer una cosa. I hem de procurar que no els limiti tampoc.
Un dels punts importants també, crec, per exemple, sobretot amb infants que tenen germans, no? Les comparacions.
És un dels punts, Cristina, perquè hem de procurar evitar comparar. Perquè cada infant és únic, cada nen és únic i té les seves pròpies característiques, i posar-li el focus en una altra persona que segurament té més habilitats no l'ajudarà per res, no l'ajudarà.
Clar, és que no jugues a futbol com ho fa el teu germà, i l'altre, hauries d'estudiar més com fa l'altre germà, i és com, faci el que faci, mai està bé, no? Aquesta sensació, i a vegades els adults ho fem inconscientment, aquestes coses. Aquí és on nosaltres també hem de fer un treball d'escoltar-nos, no? Nosaltres mateixos, quan parlem.
Segurament, ens hem d'escoltar nosaltres mateixos, i hem de dir molt coherents i realistes, o sigui, tot ha de tenir una finalitat d'ajudar. No? Diuen que abans d'obrir la boca hem de pensar si allò que direm ajudarà o no ajudarà. Doncs aquí és on ens hem de parar, no?, els adults, i dir, a veure, aquest comentari que faré ajudarà? Ho estaré dient d'una manera assertiva perquè a ell li sigui útil per avançar? O serà un comentari que el matxacarà, que el deixarà en inferioritat, que el bloquejarà, que impedirà que continuï? Aquí és on ens hem de parar una miqueta.
Doncs ja veieu que és molt important, el tema de l'autoestima. Deies, tenim aquí aquests punts que podem ajudar a contribuir a que els nostres infants tinguin una millor autoestima. Quins són aquests punts?
Vale, mira, primer de tot, el que hem dit de vocabulari, superimportant, podem mirar d'evitar fórmules com el sempre i el mai, no? Per exemple, un nen que últimament no, el seu comportament no era com l'esperàvem, o que últimament està més nerviós del que ha estat en altres situacions, doncs podem mirar d'evitar-lo. Sempre et portes malament, o sempre estàs enfadat, o sempre... No, sinó, últimament et veig enfadat. Què està passant aquí? Val? O sovint, en comptes, o de vegades... Val? I mirar d'evitar aquest vocabulari tan dicotòmic, que realment el que fem és limitar, perquè si realment pensem i ens ho preguntem nosaltres, sempre passa, o mai,
no,
realment
no.
Trobaríem excepcions a la frase que volem dir amb el sempre o amb el mai. Per tant, agafem aquestes excepcions i canviem el sempre i el mai per altres fórmules, com de vegades, últimament, ostres, en aquests últims dies, per fórmules més amables que ens ajudaran a nosaltres també a poder visualitzar el que està passant d'una altra manera.
Més objectiva, Més, amb més perspectiva,
amb
no?
Amb més perspectiva,
exacte. Per tant, el vocabulari essencial. Que
sí,
això,
sí.
Aquest, el mai i el sempre, i segurament també hi ha tot un entorn de vocabulari al voltant d'aquest tema de l'autoestima infantil. Què més com podem contribuir?
Mira, que penso que també podríem mirar de contribuir a donar valor al que intenta. No tant amb com aconsegueix el resultat final, sinó el que està intentant fer. Per exemple, si hi ha un nen o una nena que li costa no picar els altres nens o no cridar, podem valorar aquells intents que el nen la nena fa per no picar. Si està a punt de fer-ho, però s'ha retingut. I aquí valorarem aquell treball segurament que estarem fent amb ell, val? I que ell no es vegi que només se li valora si ho ha aconseguit o no, sinó com que està aprenent a fer-ho d'una manera diferent, doncs podrem valorar els intents que està fent. O, per exemple, el dictat no ha sortit prou bé, val? Si ho has treballat prèviament, doncs li valorarem, ostres, el resultat no era el que t'esperaves, però tu has treballat. Per tant, si has treballat, podem valorar el treball fins que ha arribat al resultat que potser no era tan bo com ens esperava.
I que el pots motivar, no?, també. I si segueixes treballant, ja veuràs com això va millorant,
exacte,
no? I d'aquí l'impulsem a que en un futur s'ho agafi d'una altra manera,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Això, estava pensant que els adults tenim molta tendència, ja no només amb nens, amb tots en general, de matxacar molt el que no es fa bé, però costa molt que la gent valori el que fas bé. Vull dir que això, el món funciona així,
Amb els pares, a consulta, treballem molt, no? Això perquè una de les coses que sol passar, i que ens sol passar a tots, és que ens fixem més en les coses que surten malament, fins i tot en un mateix, que pas en les coses que ens surten bé. I quan posem el focus sempre en el que no surt bé, i dic sempre, vale? Perquè sol ser sempre, perquè és la tendència al dir no i a remarcar el que on no ha pogut fer bé, doncs només estem focalitzant en allò i en els infants no els estem ajudant, perquè i on queda tot el que fa bé? Perquè de 24 hores al dia segur, o de 8 hores que està a classe, segur que fa coses bé, no? I moltes vegades tenim aquesta tendència. Per això ja no proposo posar el focus en el que fa bé, sinó valorar els intents de l'infant a aconseguir allò que ens hem proposat o aconseguir allò que ell s'ha proposat.
Perfecte, ens ha quedat molt clar. Què més podem fer per ajudar-los?
Ja hem dit lo de les comparacions,
sí,
vale? Que se sap que les comparacions són odioses.
Ja, és frase feta, això,
Però sí que amb l'autoestima dels infants que no ajuda gens. No ajuda gens, ni mica, comparar, perquè crea sempre, no?, aquesta més rivalitat, no? I no...
Bé, que tu mai podràs ser una altra persona, per tant, vius frustrat amb que mai seràs allò que és aquella persona, perquè tu mai podràs ser aquella persona, tu ets tu i tu tens les teves qualitats i aquestes són les que hem de fer sorgir, no?,
exacte,
a la llum.
Exacte. Després, valorar l'esforç, ja també ho hem dit, proposar activitats extraescolars que tinguin a veure amb les habilitats que el nen ja té, no amb habilitats que ell no té i que potser no li motiven, també. Podem evitar donar solucions als problemes, ensenyar a resoldre problemes i no donar les solucions ja directament.
Això ens costa, també,
També ens costa. I una cosa també, un parell de coses més ens queden, és que hem d'ensenyar en els infants que no existeix la perfecció. Perquè si mirem que ells aconsegueixin la perfecció, els hi quedarà l'exigència aquesta, que ells han de ser perfectes. I els humans som éssers fallibles. I no és realista pensar que tot el que fem ens sortirà bé, sinó que hi hauran de 10 coses que fem, hi hauran 4 que ens sortiran bé i potser 6 que ens sortiran malament i un altre dia serà al revés. I fer-los veure als infants i tampoc creure nosaltres com a adults que tot ha de sortir bé i que ha de ser perfecte és un, també un gran punt perquè ells vegin que són fallibles i que s'ha d'anar intentant.
Carai. I la darrera?
I la darrera és que hem de cuidar la nostra autoestima com a persones adultes, també, eh? I acceptar-los tal i com són, com deies tu, Cristina, eh? L'acceptació incondicional d'aquella persona que tenim a davant i de nosaltres mateixos, evidentment.
Clar que sí, que a vegades som nosaltres que projectem expectatives cap als infants i després és això, l'infant es passa tota la vida buscant l'aprovació de la mare, l'estimació del pare, no? Aquestes coses que a vegades dius, ostres, i que marquen la vida d'una persona.
Molt, marquen molt les exigències que rebem, no? De l'entorn i que ningú fa...
De mala
expressament,
fe, no?
Sí. Expressament ni de mala fe, perquè els pares el que volen és el millor pels seus fills. Passa que quan som adults, si hem rebut aquestes exigències de perfecció, d'aprovació, de que el món ha de ser còmode i genial i que no ha d'haver-hi cap repte, doncs ens ho haurem de trobar adults.
Sí, tard o d'hora et xocaràs contra la paret, fes-te com vulguis, no?
Sí.
Doncs ja ho veieu, l'autoestima amb infants, un tema molt important que a treballar des dels infants i a treballar també des dels adults, perquè vulguis o no, és el que deies, ells són esponges, nosaltres som el seu efecte mirall, per tant, com més treballada tinguem la nostra autoestima, millor exemples hi donarem a ells.
Exacte, sempre diem que els adults som els models dels nens i que són esponges i que ho reben tot i ho empapen. Per tant, serà genial si prèviament hem fet algun treball o ens anem adonant nosaltres.
Doncs comencem treballant nosaltres i així podrem fer de bon exemple als nostres infants de l'entorn. Com sempre, Pilar Grau, ha estat un plaer.
Igualment,
moltíssimes
Cristina.
Gràcies i ens veiem pròximament.
Molt bé.
El més calent a l'Aigüera. Sintonitzem amb Canal 10 Empordà.
Els nens han començat el tercer trimestre i nosaltres també, post-Setmana Santa, doncs arriba aquesta tercera part de la temporada radiofònica i també televisiva. I precisament avui ens acompanya el director de Canal 10 Empordà, Miquel Pagès, perquè hem tingut canvi de programació, no? Bon dia, Miquel, és així?
Hola, bon dia. Doncs sí, coincidint amb aquest canvi de trimestre, doncs canvi de programació, sobretot pel que fa a tot el tema, tota la programació que ens arriba des de xarxa. Hi ha un bolcat global, desapareix molta programació de matí i es volca sobre la tarda, des de la xarxa, sempre parlant-ho amb les televisions locals, ens reunim sovint, ara mateix telemàticament, no? Per decidir què és el que convé més i què és el que interessa més a la gent, no? I es van mirar les franges doncs, per audiència, doncs, quines són les que funcionen més i quines les que fluixegen, i es fan canvis, no? I es van rectificant, i des de la xarxa doncs, es va veure que s'havia d'apostar per la franja de tarda, i és el que s'ha fet.
La ràdio potser és més de matins, no?
Sí,
la tele és
sí,
més
sí,
de tardes.
Exacte.
És un fet, sí,
exacte.
Sí. I com ens afecta això i com afecta, doncs, els vostres espectadors?
A veure, t'explicaré. El canvi més destacat o l'entrada més destacada en graella és un nou magazín de tarda, doncs, que començarà a partir de... És a dir, prou aviat, és a dir, temps de dinar i aquella... Després de la sobretaula, que es fa normalment, doncs, a partir de 4:45 comença un nou magazín que es diu Fet a Mida.
Fet a Mida.
Fet a Mida.
Sona bé.
Doncs Fet a Mida, sí, sona bé, no? El nom també està bé, no? Doncs hi ha aquest nou magazín que comença a 4:45, dura 2 hores, de 4:45 a 6:45, i és molt complet, i absolutament de tot a dins, des de l'actualitat a temes concrets cada dia, es dedicarà programes amb un tema a la bellesa, el que sigui, no? Cada 2 hores donen per moltíssim a la tele, no?
Uh-huh.
I sobretot el que hi ha és moltíssimes connexions amb les televisions locals. Som a Catalunya, estàvem... Van, sempre n'hi ha un amunt, un avall, no? Sobre 52-53 televisions locals a Catalunya, doncs se'ls dona l'oportunitat de participar en aquest magazín. Tu fas propostes si tens un tema que et sembla que és interessant per tothom, no? I a partir d'aquí s'entra en aquest magazín i està, crec que estarà molt bé, eh? Només he vist la portada, l'entradeta. El primer programa és avui, per tant...
Avui s'estrena.
Avui sabrem per on van els tiros, tot i que el primer programa sempre és aquell de...
El pilot.
El pilot, no? Diguem-ne, i a partir d'aquí es va rectificant, no? El fet a mida, doncs, des de 4:45 fins a 6:45 de la tarda, dues horetes. De 6:45 a les 7, a partir d'ara, ara mateix hi ha l'Aldia Comarques de Girona, tu saps que matem al migdia una edició, doncs hi haurà la repetició d'aquesta Aldia Comarques de Girona, tot i que en unes setmanes estem encara jugant-hi, perquè és programació de Comarques de Girona, segurament es substituirà per un informatiu d'esports, esportivament, només mitja hora d'esports de Comarques de Girona, en aquesta mitja hora de 6:45 a les 7. I a les 7 empalmem amb un altre programa que ja està funcionant des de fa temps i que es manté, com és el Connecticat, també ja ho saps, connexions amb teles d'arreu de Catalunya.
Sí, més informatiu també,
més, no? Més informatiu, exacte, doncs el Connecticat es manté, canvia una mica bastant la imatge, no? Més guapo.
Han renovat, també.
Han renovat, s'han de renovar les coses de tant en tant. I, doncs, ostres, són aquestes dues hores de 4:45 fins a les 8, que és una franja de tarda molt bona, que s'ha comprovat que l'audiència funciona molt bé en aquesta franja i que s'hi ha apostat, no? Bàsicament, aquesta és la principal aposta. A partir d'aquí, doncs, a les 8 ja ho sabeu que hi ha ja programació nostra. En el cas d'avui, dimarts, per exemple, doncs hi ha la Casa de la Vila, no? Després hi ha l'informatiu, programació nostra normal. Aquí qui ha quedat perjudicat, entre cometes? L'Espai La Porteria, un programa aquest de tertúlia esportiva, sí, que s'emet cada dia, doncs que quedaven aquí al mig. Era realment a nosaltres ens arribava i ho posàvem aquí. Ara ens arribarà i l'hem hagut de moure. I hem pensat que diràs, és molt tard. Doncs no, perquè la gent d'esports es miren esports a totes hores. A 1:45 cada dia, doncs la porteria ja passem en aquesta franja, en aquesta horària de nit.
Val, perfecte.
Aquest és el canvi. Què passa amb tot això, doncs? Em diràs, vale.
Afecta el matí, això, també,
sí,
eh?
Sí, m'has omplert la tarda i m'has buidat el matí, no? Que hi guanyem, no? El magazín de matí que hi havia des de la xarxa, doncs el Ben Trobats s'ha deixat de fer. Dijous passat va ser l'últim programa. I en aquesta franja de matí, doncs, què fem nosaltres? Doncs en aquesta franja de matí, a les 9 del matí, repetirem el fet a mida del dia anterior, aquest magazín, i a partir de les 11, doncs, podreu veure l'informatiu local del dia anterior, també una remissió, i el programa propi del dia anterior. Per exemple, demà hi haurà la Casa de la Vila, cada dia, doncs, o Casa de la Vila, o entrevista, o l'SPI-TV, o el Parlem, doncs aquests programes iran rotant en aquesta franja de matí. Vull dir que no quedarà buit del tot, tot el contrari, vull dir, encara
tranquils,
omplim,
que en tindrem,
omplim,
en tindrem,
tenim, el que vulgueu, no? I la resta, pràcticament, el que és programació pròpia, nosaltres tenim sagrades la nostra franja, o tenim els nostres horaris, doncs fes el que fes, la xarxa els hem de mantenir. Per tant, l'informatiu, com sempre, a 9:15, i els programes propis, doncs una primera emissió a les 8 del vespre i una segona emissió a les 10 del vespre. Vull dir que són franges que funcionen molt bé i realment estem molt contents, però molt. La gent no s'ho imagina, de les audiències, no? En aquesta franja de 10 del vespre és bestial la gent que ens mira. Vull dir, moltíssima gent d'entre... ens anem... varia, depèn del dia i depèn del programa, depèn de moltes coses, però no baixem de 15.000 persones que ens estan mirant en aquesta franja. I per una tele petita com és Canal 10, està molt i molt bé.
Estem molt i molt contents. Ja veieu, doncs, que tenim aquesta programació renovada. Trobareu nous magazins, altres potser els trobareu a faltar, però no us preocupeu perquè tindreu contingut tot el dia a través de Canal 10 Empordà. No sé si ja ho hem repassat bastant tot, Miquel?
Sí, una mica per sobre. Canvien, hi ha algun programa de xarxa nou que s'incorpora, d'altres que surten, però la gent dins la programació, doncs, ja ho irà veient. I si vol que miri la plana web, que hi està tot allà.
Allà ho teniu tot programat.
Tot explicat.
Molt bé, Miquel, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, que així doncs els oients també n'estan ben enterats. Merci.
A vosaltres, gràcies, Déu.
I jo us deixo d'excursió amb en Xavi Tió.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
I comencem de nou el cicle de senderisme, comencem de nou el nostre apartat que ens porta el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
Molt bé, doncs anem a voltar a fer aquest, a continuar aquest cicle de pandèmia que estem seguint doncs, per l'entorn de Martorell, això bàsicament, mateix. I el president de l'agrupació excursionista de Martorell, que avui ens porta una altra ruta.
Com deies, continuem amb el cicle pandèmia, episodi 3 d'un recull d'excursions que es poden fer des de Martorell, recull 3 de 10. Vam començar el recull anant a Ullastrell, vam fer una altra excursió després per anar a Sant Vicenç del Castell i al Pitallat, de Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca, respectivament, i avui us proposo pujar al turó del Castell de Sant Jaume fent una volta que ens portarà a sortir de la vila pel camí de la Valdanya, arribar als quatre camins pel vessant sud-est, baixar a traspassar el torrent de la Garjola, fer cap al Mas d'en Carmona i d'allà, per les Salzines Sureres, assolir el turó del Castell i sortir-ne resseguint les torres de vigia per acabar de baixar a la pista del Mas de Sant Jaume. Després pujarem a traspassar la urbanització del Talló per arribar a Castellví de Rosanes i baixar a Canavat per retornar a Martorell pel camí de la, Torrassa, resseguint la noia avall.
Doncs ja ho heu sentit, avui el Castell de Sant Jaume protagonista en la nostra secció de senderisme. I, evidentment, el punt de sortida, que és el que es coneix com la Vila, que és el nucli antic de Martorell.
Ah, això mateix. Sortim de Martorell per la punta de la Vila, al final del carrer del Mur. Per sota de l'autopista s'enfila un camí que puja fort per entre marges de camps d'oliveres abandonats. Un centenar de metres més amunt de començar a caminar, quan el camí ja s'aplana, trobem un trencall per on surt recte, un senderó que marxa planer per sobre la carretera nacional, per sobre del Congost Vell i el Llobregat. A l'altre cantó del riu tenim el turó del Telègraf amb la torre fossada, veiem les urbanitzacions de la Costa Blanca, Can Sant Eugini, la vista s'obre cap a l'est, cap a la plana de Can Albareda i tot el polígon industrial amb Castellbisbal, Rubí, Sant Llorenç del Munt al darrere, veiem el Papiol i el Puig Madrona de fons. Al poc desemboquem en una pista principal que puja del Congost, l'agafem a la dreta, acabem de remuntar i quan ja planeja ens s'aboca en una altra, que també per la dreta, ens du els quatre camins pel vessant sud-est. És el vessant oposat a per on hi pugem habitualment. Aquí girem a sud, entrem al terme de Castellví de Rosanes i baixem a traspassar el torrent de la Garjola. Per l'altre marge, un bonic camí ens puja a una pista caranera, amb vistes ja cap a la plana de Sant Jaume i cap al turó del Castell, on arribarem al cap d'una estona. La pista mena al camí de les Deveses, en un altre encreuament també de quatre camins. Passem a la vora del Mas d'en Carmona, anem girant cap al sud-oest i comencem a pujar com si volguéssim anar a Can Xandri. De seguida, però, deixem aquesta pista per la dreta, fem un colze molt marcat que ens canvia el sentit cap a Mestral, cap a nord-oest, i ens posem planers per entre un bosc d'alzines sureres, per un camí que va a un collet sota una línia elèctrica d'alta tensió. El camí va a parar després a una pista que ve del Mas de Sant Jaume i s'enfila cap al turó del Castell, on arribem després de confluir amb un caminet que puja directe des del Mas. I arribem just on hi ha la primera de les cinc torres de vigia que guarden el turó pel vessant nord. Són bastorres en forma quadrangular, són obertes per dintre. I al costat d'aquesta primera torre hi ha les restes del castell, que va ser volat el 1714 després de la Guerra de Successió. I al capdamunt del turó, al 360 metres d'altura, hi ha les restes d'una torre rodona d'origen romà, versemblantment relacionada amb la construcció romana del Pont del Diable i amb l'antiga via que, sota Castellví, es dirigia cap al Penedès, és la Via Augusta. Cap al Baix Llobregat Nord, veiem Montserrat, veiem tota la plana del Penedès, i llavors el que fem és retornem cap al camí d'entrada i anem cap a nord resseguint l'Espadat per un senderonet que va passant per la resta de torres, totes relativament senceres, i després acaba de baixar a trobar la pista d'accés al Mas de Sant Jaume. Aquesta pista el que fem és l'agafem cap a l'esquerra fins a les envistes d'una gran balma on hi ha unes cases noves i una hípica, tot conegut com la Xampinyonera, per agafar aquí un corriol per l'esquerra que entre grans pins ens s'enfila a la urbanització del Talló. La traspassem sempre de baixada fins a l'entrada sud, a la carretera de Gelida. Traspassem el torrent de Castellví per una passera metàl·lica que es converteix en un camí peatonal i que ens porta de seguida entrar a Castellbí pel carrer del Parc. Llavors ja el que fem és per la carretera d'accés al poble, baixem a la rotonda de la carretera, la traspassem i agafem pista avall, el camí que per entre camps i vinyes ens porta a traspassar l'autopista per un pont, a tocar de Canavat. Ara ja només ens queda agafar el camí asfaltat que ve de Martorell pel costat de camps, a Noia avall, passar sota la carretera de Gelida, i des d'aquí tenim dues opcions: o traspassem la Noia i pel camí de la Torrassa entrem a Buenos Aires, o seguim pel marge dret i pel camí del cementiri arribem a la vila i tanquem el cercle.
Doncs aquesta és la proposta, al final doncs tornar pel lloc on havíem sortit o bé pel barri de Buenos Aires. Bé, doncs anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
Desnivell.
500 metres de desnivell positiu.
Gairebé inapreciable, eh? Un desnivell baix, tampoc no n'hi ha massa.
Bé.
Temps.
Jo hi calculo unes 5 horetes efectives.
Grau de dificultat?
Posaria un 1 i mig sobre 5, el que deies tu, no, que sigui ni molt llarg ni massa desnivell.
I on trobarem tota aquesta informació?
Doncs, com amb aquestes últimes propostes, al web de l'AEM trobareu l'enllaç a Wikiloc de la proposta d'avui. Recordeu que el nou web de l'AEM és aem.amartorell.com.
AEM, que són, recordem-ho, les sigles de l'Agrupació Excursionista de Martorell. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
El més calent a l'Aigüera compleix 25 anys.
I ara, a falta de 4 minuts per 3 quarts de 12 del migdia, és moment de les històries de la ràdio, de saludar en Paco Torres. Bon dia, Paco.
Bon dia, Cristina, l'Escala i l'Empordà. Bon dia a tothom.
Bé, i felicitats, que el dia 2 era el teu sant.
Ah, moltes gràcies.
Ah, va anar bé el sant?
Bé, molt bé.
Doncs felicitat, estàs, i ens endinsem avui les històries de la ràdio. A on estàvem? Estàvem explicant aquestes emissores,
sí,
AJ.
AJ, i ho explicarem fins abans d'acabar la guerra, o sigui, abans de la guerra civil.
Val, perfecte. Eh?
I vam deixar fins allà el J25, ara estem en el número 33, eh? J33,
Ràdio
Tarragona.
Que és Ràdio Tarragona.
Va començar les emissions el 7 d'octubre del 1933 i a l'agost de 1934 va ingressar a Ràdio Associació de Catalunya i a la Guerra Civil va quedar destruïda.
Ostres!
Sí, a partir del 1940 va continuar com Ràdio Tarragona, la Voz de Mediterrani, o sigui, la Ràdio Nacional d'Espanya, l'emissora del moviment es va fer cara de fer la nova emissora i va continuar emitint i ara ja no existeix.
Val.
Tenim Ràdio Tarragona.
I Ràdio Ciutat de Tarragona. Sí, que ara tenim les dues a la xarxa, que Ràdio Tarragona no hi era i ara se'ns ha incorporat, i en el Far també, per exemple.
I el J35, Ràdio Vilanova, inaugurat el 3 de març de 1934, més tard va passar a Ràdio Penedès. En 1990 va ser Onda Cero Vilanova i la Geltrú, i ara és Onda Rambla Punto Ràdio.
Val.
Que assisteix.
Fan tot un procés, eh? Les emissores, també, amb aquests canvis de mans i de noms, sobretot.
I el J38, Ràdio Girona.
Sí, aquesta sí.
Inaugurada el 29 de novembre del 33. I el J39, 38-39,
sí.
Ràdio Badalona, de juliol del 1933. En l'any 1942 va canviar Ràdio Miramar de Badalona. I a partir de 1946 deixa dels estudis de Badalona per anar als nous estudis que es van fer a Plaça Catalunya número 9.
De Badalona, eh?
No, de Barcelona.
De Barcelona, val.
Amb aquest canvi queda com una nova emissora més a Barcelona.
Uh-huh.
I el 1978 passa a associar-se a la COPE, COPE Miramar. I queda com COPE Miramar, com he dit abans, i actualment és E-Rock and Gold.
Ai, rock and roll. Ai, no, rock and roll no. Rock and goal, eh? Perquè deuen fer també bastant esportiu.
Sí, sí. Jo no l'escolto ara, que mateix no de mitja i aquí no arriba gaire bé, però no sé quines emissions fa.
Que no, ara ja això ho has de seguir per internet, Paco, sí. Ara. Sí, no? Amb la llunyania, vulguis o no, sí. És el que hem de fer.
EJ42, Ràdio Lleida, inaugurada el 12 de gener de 1934, va ser l'emissora que faltava a la xarxa catalana de Ràdio Associació, formada per EJ15, Ràdio Associació, a Barcelona, EJ33, Ràdio Tarragona, EJ38, Ràdio Girona, i la de 42, Ràdio Lleida. Així, la Ràdio Associació ja tenia 4 emissores per emetre per tot Catalunya, que és el que ara seria Catalunya Ràdio.
Val.
Per fer una comparació.
Val, perfecte.
La última emissora que es va inaugurar a Catalunya abans de la guerra va ser EJ51 Ràdio Manresa, inaugurada el 21 de novembre de 1935, que existeix. En FM, en AM, encara existeix, sí.
Que després peta la Guerra Civil i aquí passen molts canvis amb les emissores, eh?
Sí, abans queden molts canvis, després de la guerra, que ja ho explicarem.
Molt bé.
En total, que a Catalunya teníem 11 emissores, a la província de Barcelona hi havia 7, a Tarragona 2, Lleida 1 i Girona 1. Bueno, mira, per començar... Ja
per començar no era un mal inici, no?
No, menys, en aquell temps les emissores arribaven quasi bé a tot arreu. A veure, tan poca, l'expansió de les zones arribava tot arreu.
I és el que explicaves, que l'ona mitja també arribava molt més lluny del que arriba ara a la FM, eh?
Ah, això mateix. Després d'escoltar tantes EAJ, sí? Anem a riure una mica
amb
uns acudits de l'Eugenio.
Que ens encanten.
Escoltarem uns quants acudits de l'Eugenio, 4, de moment 4, i en tant anirem fent alguna vegada.
Que això ho fèiem perquè era aniversari, eh? Que sí, Paco?
Sí. I ara, mira, saps per què? Per riure una mica.
Molt bé, clar que sí. Que tornem de penitència de Setmana Santa i hem de riure.
Doncs anem a escoltar el primer acudit.
Vinga.
Yo digo, es una pareja de recién casados. Al día siguiente de la noche de bodas, la mujer le prepara el desayuno al marido. Y este ve horrorizado que las tostadas están quemadas, el café con leche aguado y los huevos fritos resecos. Y le dice, nena, digo, ¿tampoco sabes cocinar?
Home!
Anem pel segon.
Vinga.
Dice que es una señora que va al médico con la cara llena de ampollas, con quemaduras de primer grado. Le dice el médico, digo, ¿pero qué le ha pasado, señora? Digo, no, digo, es que mi suegra me dijo que friera las pescadillas con la cola en la boca, ¿sabe?
Són una mica bèsties, eh?
Ara el tercer. Anem a escoltar el
Vinga.
Tercer.
7 de la mañana, suena un despertador, se levanta una señorita de la cama, abre la ventana para que entre la luz del día, destapa una jaula donde había un loro, pone el café al fuego, suena el teléfono, digo, dígame, digo, cariño, soy yo. Digo, acabo de llegar de viaje. Digo, en 5 minutos estoy contigo. Cuelga el teléfono, retira el café del fuego, tapa la jaula del loro, cierra la ventana y se acuesta. Y dice el loro, coño, qué día más corto.
Y ahora escucharemos el cuarto, el último.
Dice que es un tío que nunca había visto una cámara fotográfica, ni regalan una. Va a una casa de fotografía, digo, oiga, digo, ¿me dará un carrete de máquina para hacer fotos? Dice el dependiente, 6 por 9, digo, 54.
Ai, hem recut una mica.
Sí. Ens agrada posar humor, clar que sí.
Sí, després d'aquests dies de descans, que ara dono una mica de mandra a començar, dic, bé, una mica de riure, ho passarem bé.
Sempre es posa bé i l'Eugenio Buxno té molta xispa, eh?
En tant, anirem posant uns...
Vinga, clar que sí, m'agrada.
Seguim amb les històries, estem al mes de novembre del 94 i el dia 14-15 es fa el Festival de la Cançó de la OTI. Es va celebrar al Teatre Principal de València. Argentina va guanyar amb la cançó Canción Disparajera.
Dispareja,
sí senyor. Cantada per Claudia Serencio. La segona posició a Espanya amb la cantant Ana María González amb la cançó Cuestión de Suerte. I en tercera posició a Venezuela amb la cançó Enfurecida cantada per Luis Silva. El Festival de l'Oti era entre els països hispanoamericans. Uh-huh. Argentina, Uruguai, Paraguai, Espanya, i feien un any a Espanya i un any a fora, a l'Argentina, a Uruguai o Paraguai.
Això existeix encara?
No, això ja no existeix.
No em sona de res. Val. No.
Això va durar uns quants anys més, però és com el Festival de Cançó Mediterrània, que va ser un festival que estava molt bé, ja no es fa. L'únic que es fa, Festival de Sant Remo. Aquest és el més veterà de tots.
Sí, és cert. Aquest és famós, eh?
Sí. Després una notícia del dia 15, notícia del Carib, una tempestat tropical més violenta dels anys causa la mort de més de 350 persones a les Illes Caribenyes.
Ostres!
Sí, tempestat tropical.
Home, és que ha de ser, perquè allà són d'extrems. O no plou ni una gota, o fot diluvis durant 15 dies o un mes sencer.
Sí, huracanades i aquestes coses que passen. I com allà les cases estan fabricades d'una manera que totes són de fusta.
Sí, sí, sí. Home, ja en pel·lícula, però el tema, per exemple, de l'impossible, quan veus el mal, que pot fer doncs, un tsunami, i uf.
I el dia 16, partit de la Selecció Nacional de Futbol, partit per la Eurocopa 96, jugat a Sevilla, en l'estadi Sánchez Pizjuán, amb 26.500 espectadors. Espanya 3, Dinamarca 0. Els gols marcats per Nadal, Donato i Luis Enrique.
I tal?
Actual seleccionador espanyol, d'Espanya.
Clar, també havia sigut jugador i durant molts anys, eh?
En aquell temps jugava amb el Barça. I el Nadal també.
Per tant, bon resultat per Espanya, eh?
Bon resultat de la selecció, que ja amb aquest últim resultat va bé per classificar-se per la Eurocopa. El dia 17, a França, és detingut el número 2 d'ETA, Mobutu. A poc a poc van detenint els cabecilles. Però va passar...
Home, anava a dir, va ser una franja llarga, eh?
I els dies 21, 22, 23 de novembre, partits de la Copa Europees, Lliga de Champions de la UEFA 94-95, Galatasaray 2, Barcelona 1, gol del Barça marcat per Romario, i KF Göteborg 3, Manchester United 1. En la Copa de la UEFA, 8 anys de final, partits d'anada, Atlético de Bilbao 1, Parma 0. I el Dense BK de Dinamarca 2, Real Madrid 3, i Deportivo de Coruña 1, Borussia Dortmund 0. El dia 28 comença una vaga salvatge de treballadors d'Iberia que deixa a terra 100.000 passatgers.
Carai, això...
Sí, me recordo que va...
I no fa pas tant, això, que també passava,
sí.
Eh?
Aquell dia, en un cap de setmana, em penso, que era un pont una mica llarg, 28...
de novembre?
Sí, era un divendres.
Val.
Saps? Un divendres, i tothom preparar-se per sortir una mica... Doncs el aeroport del Prat i tots els aeroports principals d'Espanya van quedar sense poder pujar una vaga...
General de tot Ibèria.
Sí, sí, una vaga general, salvatge,
sense avisar. Sí, sí, el paraula ho diu tot,
No, sense avisar. Pum, parem. Aviadors, tot parat.
Aquí sempre hi ha, no?, la dicotomia aquella de... Entens que els treballadors puguin reivindicar els seus drets, però, carai, jo que me n'anava 2 dies de vacances, que me les he lluitat durant no sé quan per poder-les tenir, em fots en l'aire el viatge, eh?
Va haver-hi un cacau a l'aeroport de Barcelona, jo ho sentia per la ràdio, bueno, bestial. I tothom queixant-se, però ja podies queixar-te. Que,
no, clar, no.
Que
no pots fer res.
Ningú feia cas.
I els aeroports, vulguis o no, quan hi ha col·lapses, de lo pitjor que hi ha, perquè són moltes persones alhora, no? Mm-hmm.
I el dia 30, un partit amistós de la selecció nacional, disputat a Màlaga, a l'estadi de Rosalía, amb 40.000 espectadors, Espanya 2, Finlàndia 0. Entrem al mes de desembre de 1994.
Vinga.
El dia 1, ajudes als malalts del SIDA. Entra en vigor un decret a Espanya que reconeixen els malalts del SIDA com malalts crònics. Per l'administració es compromet a pagar una part del cost de la medicació, un dels principals obstacles que tenia aquells malalts a l'hora de rebre un tractament.
Home, clar, si és un tractament que te l'has de pagar de la teva butxaca...
Sí, valia molt car i dir, bueno, pagarem la meitat, ja, bueno, ja és un esforç bastant important.
Home, i és el que diu, és una malaltia crònica, perquè si malauradament l'agafes, te la quedes. De moment funciona així, no han trobat cura.
Encara no han trobat cura.
No.
Bueno, ja la trobaran.
Si més no, que bé doncs, que almenys ho reconeguessin, no? I això doncs puguin rebre una ajuda a les persones que ho pateixen. Mm. Perquè, vulguis o no, era una malaltia, Paco, que s'havia considerat sempre de yonquis i de... No?
Sí, sí.
I allò...
I el dia 5, el català, llengua de la Unió Europea.
Home!
Europa avala el català com una llengua universitària a ser inclosa en el programa Sòcrates d'intercanvis lingüístics i d'estudiants que es posa en marxa l'1 de gener de 1995. Des d'aquest moment, els estudiants estrangers podran obtenir beques i ajudes per estudiar el català, equiparant-se a altres llengües com el francès, l'anglès o el mateix castellà.
Sí. Home, està bé, tranquil·la, que ens reconeguin l'idioma propi.
I el dia 5, aquell mateix dia, Solana, secretària general de l'OTAN. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, Javier Solana, és elegit secretari general de l'OTAN. I el dia 6 o 7 de desembre, jornada de Copes Europees, en la Lliga de Champions de la UEFA, va ser l'última jornada d'aquesta lligueta. Mm-hmm. El Barcelona va empatar a 1 contra el Göteborg. El gol marcat del Barça va ser per en Vaquero. Manchester United 4, Galatasaray 0. La classificació d'aquest grup A, el primer va ser l'OKF i el Göteborg amb 9 punts, el Barcelona el segon amb 6 punts, tercer el Manchester 6 punts també, i el quart Galatasaray 3 punts. Es van classificar en la segona fase, a quarts de final, el Göteborg i el Barça. En el grup B, el Paris Saint-Germain i el Bayern de Múnich. En el grup C, Benfica i Hajduk Split. I en el grup D, Ajax de Amsterdam, AC Milà. I en la Copa de la UEFA, 8 de finals partits de tornada, AC Parma 4, Athletic Bilbao 2. Athletic Bilbao queda eliminat de la competició. Uh-huh. Real Madrid 0, Odense BK 2. Realment també queda eliminat de la competició. El Borussia Dortmund, Borussia Dortmund 3, Deportivo 1. També queda eliminat el Deportivo. O sigui que tots els tres equips espanyols...
Ah, queden, si anava dins, en vam anar... Queden,
i no va quedar cap. O sigui, d'aquest torneig de la UEFA no va quedar cap equip espanyol. I a partir del dia 8 de desembre, què passa?
Comença el Pont de la Puríssima. Bueno, no, comença el 6, no?, el Pont,
sí,
de la Puríssima.
Sí, dies abans comencen a il·luminar-se els carrers per Nadal.
Sí, les fires.
Les fires, no? Les fires de Santa Llúcia, les fires de tot arreu per anar a comprar, que està calés, comprar regals, comprar tiberi per al Nadal, comprar dècims de Nadal.
Gasta. Paga.
Compres de dècims i així... Tot el mes va ser així, el dia 22 va ser el sorteig, que ja en parlarem.
Molt bé.
El dia 11, guerra sense treva a Txèrnia. L'exèrcit rus ocupa la República de Txèrnia i assetja la capital Grozny amb centenars de carros de combat. Els enfrontaments són molt, molt cruents i el nombre de baixes s'incrementa de dia a dia.
Carai.
Això va ser una guerra civil entre els russos, uh-huh, entre la República de Txèrnia, i després va quedar Txèrnia com república.
Tela, és que estem parlant del 94, és que no és tan lluny això, eh?
I aquest mateix dia, últim partit de Romario en el Barça.
Ui!
El partit 2, Barcelona 4... Romario va marcar l'últim gol amb la samarreta blaugrana, ja que el mes que ve, gener del 95, uh-huh, va ser traspassat al Flamengo.
I ja nunca volvió al Barça.
Nunca volvió al Barça, uh-huh, i després es va arrepentir.
Sí?
Sí. Perquè veia que en el Barça era un crac. I, bueno, tothom vol marxar cap al seu país.
Sí.
Un brasiler...
És el que té, sí, no, home, triomfar el teu país sempre és el més gran.
Una notícia, el dia 16, l'euro serà la moneda europea.
Oh!
A la cimera del Consell d'Europa, del cap d'estat i del govern de la Unió Europea, que es va celebrar a Madrid, decideixen batejar amb el nom d'euro la nova moneda única europea.
I aquí seguim, encara seguim aquí. I tenim una notícia de Pau. Que sí? Que ens l'hem saltada, Paco?
Ah,
i
sí.
Acabem amb aquesta bona notícia de Pau. Val, va, vinga.
Sí. El dia 14, la Pau arriba a Bòsnia. El president de Bòsnia, Alija Izetbegović...
Tenen noms molt complicats, sí.
I el de Croàcia, Franco Tuđman, i el de Sèrbia, Slobodan Milošević, firmen a París un acord de pau que posa fi a la guerra iniciada l'any 1991 a Iugoslàvia.
Doncs la pau arriba a Bòsnia, aquesta bona notícia, abans d'acabar en aquest dimarts d'Històries de la Ràdio. Paco, ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies. Fins dimarts que ve.
Fins dimarts que ve, més històries i més... Estarem a Nadal, sorteig i adeu.
Molt bé, doncs us deixo amb el butlletí de la xarxa i amb la Higuera Musical. Que tingueu un bon dimarts.